L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. A les portes d'un nou cap de setmana, divendres 13 de desembre, obrim com cada dia aquesta repassada a l'actualitat i ho fem introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant dels alcaldes d'una i altra banda del Sénia que creen un front comú per exigir a l'Estat i també a l'empresa promotora tota la informació sobre el projecte Castor. Alcanar va acollir ahir dijous una taula de concertació del projecte Odisseu, un programa d'àmbit català que treballa per al retorn i la inserció laboral dels joves al medi rural. Parlarem de qüestions solidàries. Santa Bàrbara edita un calendari d'entitats amb benefici de la Marató de TV3. Aquesta és una de les iniciatives que s'organitzen per aquest cap de setmana a la població planera. I a l'Ametlla de Mar, el grup escènic i l'Escola de Música commemoren el centenari d'Espriu i ho fan a través d'un recital de poesia i cant que s'afegirà, com diem, als actes de commemoració d'aquest centenari. A Alcanar, el pagès de Balaguer, Josep Pàmies, oferirà aquesta tarda una xerrada sobre les plantes que curen, les plantes i les seues propietats curatives. Serà a partir de les 8 de la tarda a Serveis Agraris. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui tractarem qüestions musicals per un doble motiu. D'una banda, destacant que el Festival Eufònic celebra aquest cap de setmana, des d'ahir dijous i fins a demà dissabte, una edició urbana al Centre d'Art Santa Mònica, a Barcelona. Destacarem també el recital que el cantautor Paco Ibáñez oferirà a l'Auditori de Tortosa el proper 28 de desembre per tancar els actes de commemoració del 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també qüestions esportives. Ho farem anant cap a Tortosa per fer-nos en ressò, que tot és a punt ja per a la celebració de la segona edició del Duatló de Muntanya Tortosín. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Sis ajuntaments de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat han decidit d'unir forces per exigir al govern espanyol i també a l'empresa Escal UGS tota la informació possible sobre el projecte Castor i l'episodi sísmic arran de la injecció de gas al magatzem submarí d'unes setmanes enrere. En una reunió celebrada ahir dijous, alcaldes i representants dels consistoris d'Alcanar, la Ràpita i Ulldecona per la part catalana, per la part del Montsià, alcaldes de Vinaròs, que va excusar la seva presència, de Benicarló i Peníscola per la part valenciana, comarca del Baix Maestrat, van acordar una estratègia comuna per esclarir l'origen dels terratrèmols, impulsant investigacions independents sobre les seues causes, controlant la legalitat administrativa i, si és necessari, emprenent accions judicials. I és que han estat necessaris més de 6 anys de tramitació i uns 600 terratrèmols a la zona durant els últims mesos perquè els alcaldes dels principals municipis, a banda i banda del riu Sénia, hagin acabat forjant una estratègia de front comú davant del projecte Castor. Fins l'adveniment de l'episodi sísmic, les diferències havien estat evidents entre les diferents administracions locals, mentre els consistoris catalans, amb el canal capdavant, s'havien posicionat clarament en contra del projecte, els del nord del País Valencià, especialment Vinaròs, veien amb satisfacció, o almenys no es pronunciaven, en contra del projecte. Els terratrèmols del passat setembre i octubre, amb l'onada expansiva de sensibilització social viscuda a les nostres comarques, va dibuixar, però, un panorama relativament nou. Les tres corporacions valencianes, totes governades pel Partit Popular, ja van aprovar mocions reclamant la paralització del Castor, com anteriorment també ho havien fet les de la zona catalana. Tot i això, l'acord d'aquest dijous de moment no significarà que els ajuntaments constituïsquen cap entitat formal ni es plantegen d'organitzar conjuntament mobilitzacions. Segons precisen, es tracta d'un acord que cada consistori sotmetrà als seus respectius plenaris per marcar de prop l'evolució del projecte i exigir tota la informació que fins ara els ha negat el Ministeri d'Indústria. L'alcalde de Benicarló, Marcelí Domingo, enumerava quins són els objectius d'aquest acord entre els ajuntaments per reclamar transparència i articular accions conjuntes. L'escoltem.
Els objectius que hem acordat entre tots és tenir una major força representativa davant de les diferents entitats responsables, siguin públiques, siguin privades.
L'alcalde de Benicarló aprofitava també per reclamar que els problemes generats pel projecte Castor no s'acaben diluint en el temps.
El que no volem és que això es diluïsca, no, en el temps, que com ara està tranquil i si no passa res, pues pareix ser que no se queixa ningú, però el que no podem és quedar-nos parats davant un problema que hem tingut, que encara tenim ahí davant i que no sabem com el tindrem al futur.
Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, valorava també de manera molt positiva la coordinació d'accions i la visualització d'unitat davant l'oposició al projecte Castor.
Penso que en aquest aspecte és bo que puguem articular conjuntament totes les nostres actuacions i que també que se pugui visualitzar que cada municipi no fem la guerra pel nostre compte, sinó de que procurem donar una resposta comuna davant de l'afectació que ens ha produït el projecte Castor.
I és que traspassar la barrera d'opacitat creada pel govern espanyol i l'empresa promotora del magatzem de gas submarí al voltant del Castor s'ha convertit en el mínim denominador comú per enterrar diferències polítiques, almenys aparentment. Diuen que aquest front comú ha de permetre disposar de més força als ajuntaments a l'hora d'exigir a Madrid i l'empresa perquè els faciliten tota la informació al respecte. També es vol promoure en comú la investigació tècnica necessària per esclarir les causes reals de l'episodi sísmic, controlar l'evolució administrativa, així com vetllar per la seva legalitat i canalitzar la informació i atenció als ciutadans.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
La Casa O'Connor d'Alcanar va ser el lloc escollit ahir dijous per celebrar una taula de concertació sobre el projecte Odisseu, un programa d'àmbit català que treballa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural i que al nostre territori desenvolupa el Consorci per al Desenvolupament de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià. Tècnics de diferents sectors es van reunir per valorar les accions que el projecte ha dut a terme al llarg d'este 2013 i planificar les que es faran de cara al proper any, el 2014. Unes accions que, segons explicava Lluís Simó, gerent del Consorci, van encaminades a aconseguir que en poc temps hi hagués resultats visibles en el desenvolupament de les Terres de l'Ebre. Lluís Simó, com diem, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i del Montsià, explicava qui van ser els participants en aquesta reunió celebrada ahir a Alcanar i quins són els objectius del projecte Odisseu. L'escoltem.
Avui hem reunit diferents agents econòmics i socials del territori del Montsià. L'Odisseu estem treballant en el que són comarques. Tenim un projecte que estem treballant a la comarca del Baix Ebre i l'altre a la Montsià. Llavors cada comarca té una taula de concertació que seria l'element viu, no, de tot del que és les entitats i les persones. Aquí té encabuda des de les institucions polítiques, els representants polítics, l'àrea de promoció econòmica, de joventut, fins a entitats socials, econòmiques, el que siguin associacions d'empresaris. També estan conformats pels tècnics de joventut dels diferents organismes comarcals i llavors també formem part del que seríem els grups líder, la concertació local. Això per lo que seria la taula de concertació, que és l'eina d'acció del projecte Odisseu, no? On se, a la cuina podríem dir del projecte. L'objectiu principal és la recerca del retorn, del talent d'aquell jove que té uns coneixements i que el que volem és que torni al territori amb aquest nivell d'aprenentatge i pugui desenvolupar la seva vida, no? al mateix territori on ha nascut. Ja sigui des del vessant de la... és a dir, des de l'emprenedoria, és a dir, com a emprenedor o com a persona que forma part d'una plantilla laboral d'una empresa. Este és l'objectiu principal, no? És a dir, el públic objectiu seria aquella persona postuniversitària o que ha fet un cicle formatiu de grau superior d'FP, que ja s'ha format i que un cop acabat veu problemes i decideix emprendre un viatge cap a l'exterior. Llavors, no vol dir que tampoc que no surti, que no es formi, sinó que la idea és que si aquella persona té necessitat de sortir pel que està fent, però també sàpiga que és a dir, té una possibilitat de tornar i té una possibilitat de seguir vivint aquí, perquè els recursos de les comarques del Baix Ebre o de Terres de l'Ebre en si són poderosos, no? Vull dir que hi ha molt de futur en aquest sentit.
El programa Odisseu està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, a partir d'una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels 13 grups d'acció local líder de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. El projecte, com Simó explicava, pretén incentivar i facilitar el retorn dels joves cap al medi rural a partir de la creació d'un programa que facilita la seva inserció laboral i que promoga el compromís social dels joves amb el seu territori rural d'origen. Un programa que actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició i també portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de les migracions juvenils en el medi rural en general i en els centres de formació de secundària. El projecte està finançat pel Departament d'Agricultura i també a través dels ajuts a la cooperació cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, els Fons FEDER, en el marc de l'Eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar i Família.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Per fer-ho, comencem anant cap a Santa Bàrbara, una població on s'ha editat un calendari d'entitats per a la Marató de TV3. Aquesta és una de les iniciatives solidàries que s'han organitzat per aquest cap de setmana a la població planera per tal de col·laborar en el recapte de diners per a la Marató d'enguany. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Santa Bàrbara es torna a mobilitzar per aquesta causa solidària juntament amb les entitats i associacions locals que es volen sumar a aquesta iniciativa. Per això, aquest cap de setmana es duran a terme diferents activitats per tal de recaptar fons per a aquesta causa. Dolors Caçador, membre de l'organització, explicava que ja el dissabte pel matí al Mercat Municipal es podrà trobar un estand informatiu de mate i també per la tarda a la Biblioteca José Escudé hi haurà una xerrada col·loqui sobre la malaltia amb especialistes de l'Hospital Verge de la Cinta i amb afectats que parlaran de les seues experiències personals. Escoltem Dolors Caçador.
I també al Mercat Municipal, sobre les 10:30 del matí, es ficarà un estand informatiu a càrrec de l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Terres de l'Ebre, on bueno, pues, hi haurà una paradeta en fullets informatius, en diferents coses que ells portaran, no? Pues, també per a donar una miqueta més d'èmfasi a aquestes malalties i les explicacions i que la gent se pugui adreçar allí, no?
El diumenge 15 de desembre, coincidint amb l'edició de la Marató, es realitzaran diverses activitats al Parc Municipal. Hi haurà tallers per als més petits, per als més grans, tastets de dolços, xocolatada i altres activitats. Com a cloenda de l'acte, realitzarà un llançament de globus amb tots els assistents. El mateix diumenge es posarà a la venda el calendari solidari per a la Marató, on les entitats i les associacions del municipi s'han implicat al màxim per a la seva realització.
Va ser la idea que nosaltres ja teníem prèviament des del grup Joventut, fer un treball a les entitats, de muntar un calendari. Bueno, vam creure convenient que ara, pues, en motiu de la Marató, pues, no, realitzar este calendari. La feina ha sigut, pues, poder quedar en totes les entitats, els dies que d'ells els anava bé, combinar-nos amb altres i, bueno, anar fent aquestes fotos en tots els membres de les entitats, que ara el dia 15, pues, tothom podrà veure, no, este calendari com ha sortit i, bueno, que tota la gent del poble o la majoria de gent s'ho representarà d'una manera d'una altra. A partir d'avui s'ha començat a publicar al Facebook, sí que és veritat, fotos del calendari, que no són exactament les fotos que sortiran al calendari, a més estan en molt petit, pues, perquè tampoc no llevar-li, no, esta gràcia i esta sorpresa, o no, que esperem que el dia 15 que tothom tingui, no, en veure este calendari.
La manera de col·laborar amb la Marató serà participant a les diferents activitats prèvia adquisició d'uns tíquets al preu de 4 euros, comprant el globus, que en valdrà un, o el calendari, que en val 5. També hi ha la possibilitat de comprar tot un pack per 8 euros.
Gràcies, Josep. Parlem ara de qüestions musicals. El grup escènic i l'Escola de Música commemoren els 100 anys d'Espriu i ho fan amb un recital de poesia i de cant que s'afegirà també als actes de commemoració del centenari del naixement del poeta, dramaturg i novel·lista català Salvador Espriu. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Francesc Callau.
El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar i l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han organitzat per aquest dissabte, dia 14 de desembre, un acte conjunt, afegint-se així als molts esdeveniments organitzats a Catalunya en motiu de l'any Espriu, que commemora el centenari del naixement del poeta, dramaturg i novel·lista de Santa Coloma de Farners, tot i que amb lligams molt familiars i sentimentals a Arenys de Mar. Nascut l'any 1913, Salvador Espriu és l'autor d'obres com El cementiri de Cinera, El caminant i el mur o La pell de brau. Josep Tomàs Margalef, director del grup escènic de la Societat, ha destacat que han fugit de fer interpretacions que ja s'han fet per altres autors com Raimon.
I que tampoc han volgut copiar, per exemple, les cançons que ha fet Raimon, que saps que Raimon li va fer un disc dedicat a ell. Això hauria sigut fàcil i hauria sigut... Pues no, tampoc ho han fet, sinó que s'han buscat altres poesies, altres versos, i l'Anna Francesc, pues, els ha musicat i també queden molt bé, i a més és una innovació, és una d'alguna manera una posada en escena pròpia.
L'acte, un recital de poesia i cant, tindrà lloc a la Sala de la Societat aquest dissabte, dia 14, a les 7:30 de la tarda.
Gràcies, Francesc. Novament tornem a Alcanar, en este cas per destacar la xerrada prevista per aquesta mateixa tarda a Serveis Agraris. Un pagès de Balaguer, Josep Pàmies, serà el protagonista d'aquesta xerrada que portarà per títol Plantes que curen, com dèiem, a la Sala d'Actes de l'edifici de Serveis Agraris a l'Avinguda Catalunya número 76 d'Alcanar. Josep Pàmies és un pagès de Balaguer, reconegut emprenedor en el món de l'agricultura, que des de fa anys du a terme una tasca divulgativa sobre les propietats medicinals i terapèutiques d'algunes plantes. El regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho, que és qui organitza aquesta xerrada, parlava sobre la figura del conferenciant d'aquesta tarda, de Josep Pàmies. L'escoltem.
Josep Pàmies, tinc que dir que fa 10 anys que s'ha interessat per aquests temes i vas començar per una dolència, un problema que va tindre ell de salut, i es va curar, en aquest cas, amb l'estèvia, no? És una planta ja bastant coneguda, i que a base de l'estèvia se va curar. Ell ha fet una transformació en la seva vida, ha canviat, penso que una mica radicalment, de passar a fer una agricultura convencional i molt intensiva a fer pràcticament una agricultura no arriba a ecològic, però pràcticament ecològica. Avui hi ha plantes que poden curar tot, hi ha plantes que també s'ha dit que s'han portat sobretot d'Uruguai, d'Amèrica del Sud, per exemple el calanchoe, que és una planta que està comprovat que el càncer la cura, I també l'estèvia també ve de l'Amèrica del Sud.
Plantes que curen, recordeu, és el tema d'aquesta xerrada que, si us interessa, podreu escoltar a les 8 de la tarda a la sala d'actes de Serveis Agraris d'Alcanar.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també actualitat relacionada amb l'àmbit musical. Parlem de l'Eufònic, aquest festival que els anys 2012 i 2013 acollien les nostres comarques, concretament l'epicentre de les activitats es focalitzava al Centre d'Art Lopati d'Amposta, però també a diversos espais naturals del Delta de l'Ebre. Un grapat de músics i artistes sonors i visuals han mostrat les seues propostes artístiques fora de la norma en aquesta convocatòria, l'Eufònic. Enguany, el festival estrena extensió urbana i ho fa a Barcelona. Des d'ahir dijous i fins dissabte, el Centre d'Arts Santa Mònica acull la modalitat de l'Eufònic urbà, primera edició que serveix com una espècie de resum de lo millor que s'ha vist en les dues primeres entregues de l'Eufònic aquí a les Terres de l'Ebre. La mostra intenta donar visibilitat a algunes de les propostes més innovadores en el camp de la investigació sonora, la creació col·lectiva, la multidisciplinaritat i els audiovisuals d'avantguarda, la música electrònica i també la comunicació interactiva. L'Eufònic també ha tractat de promoure la utilització del paisatge de les Terres de l'Ebre en treballs artístics que, adaptats al nou espai, podran veure's en la seva versió urbana. Entre ells, Ensemble Topogràfic i la seva unió de dansa i música, o la conversió a so del mapa visual dels colors del Delta, en este cas una iniciativa que proposen Neil Harbison i Moon Rivas. Artistes musicals han creat, per un altre costat, peces especials per a l'Eufònic, que, com diem, aquest cap de setmana es pot visitar al Santa Mònica de Barcelona. I és que diem vores i no només escoltar, perquè moltes d'aquestes projeccions es miren i s'escolten, tot plegat. És el cas del productor electrònic Arbol, exmembre d'una formació musical com Piano Màgic, i el seu treball amb l'artista visual Alba G. Corral, o del saxofonista Joan Martí Frasquier amb el col·lectiu Blow Factory. Altres atractius de la programació són la projecció del documental titulat Buda, l'illa del Delta, documental que, recordem, va ser guardonat ara fa uns dies amb el Premi Ciutat de Reus, i la masterclass d'Alba G. Corral sobre creació visual en directe. Però aquesta de l'Eufònic i el Centre d'Art Santa Mònica no és l'única proposta que avui marca l'actualitat de la jornada, ja que també, amb motiu del 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre i com a última activitat del calendari previst per commemorar aquesta efemèride, l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa acollirà un concert únic. Paco Ibáñez cantarà a la memòria dels derrotats en aquell episodi bèl·lic que va tindre l'epicentre a les nostres comarques. La informació la publica avui el setmanari La Veu de l'Ebre. El concert, organitzat per les productores A Flor de Tiempo i Lo Fardacho, compta amb la col·laboració de l'entitat Amics i Amigues de l'Ebre, enguany també d'aniversari, ja que celebra el seu 25è aniversari, i amb el patrocini de la cadena SER, que n'és l'emissora oficial. Paco Ibáñez, nascut a València l'any 34, s'ha significat sempre per ser un artista compromès, un humanista en còlera que ha posat la seva veu al servei de valors universals com la justícia i la llibertat. De pare valencià i mare basca, ha dedicat la seva llarga trajectòria professional gairebé íntegrament a crear i cantar versions musicalitzades de poemes d'escriptors espanyols i llatinoamericans, destacant peces que ja formen part de la memòria col·lectiva, com Palabras para Julia, de José Antonio Goytisolo, o A Galopar, de Rafael Alberti. El reconegut cantautor a qui tothom en recorda, entre d'altres, pel seu mític concert a l'Olímpia de París l'any 69, vol, amb aquesta actuació a Tortosa, fer una crida democràtica perquè no es pergui la memòria històrica i perquè l'experiència del passat ajude a aixecar la veu contra les guerres que continuen assolant el planeta. Per al concert de Tortosa, Paco Ibáñez ha volgut que l'acompanyi a l'escenari Montse Castellà, per l'amistat que els uneix i pels ideals comuns que comparteixen. Així, la cantautora tortosina farà de telonera d'Ibáñez per després donar-li pas i acabar tots dos junts el concert cantant algunes peces. Igualment, els músics Mario Mas a la guitarra i Gorka Benítez al saxo acompanyaran Ibáñez en algun dels moments de l'actuació. Les entrades ja es troben a la venda al preu únic de 25 euros i es pot poden adquirir al mateix Auditori de Tortosa, a la web teleentrada.com i a 4 llibreries del territori, la 2 de Viladric, a Tortosa, la Gavina d'Amposta, la Bassa de Mora d'Ebre i la llibreria Serret, a Vallerroures.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui qüestions esportives. Tot és a punt a Tortosa, la capital del Baix Ebre, per acollir aquest proper diumenge a partir de les 10 del matí el segon duatló de muntanya. Prova que forma part del circuit Templaris, format per duatlons de muntanya organitzats per l'àrea d'influència del riu Ebre entre Castelló i Tarragona. En aquesta segona edició del duatló a Tortosa s'incorporaran novetats que convertiran la prova en més participativa, ja que es podrà prendre part a la categoria de relleus, oberta al públic més divers. A més, el recorregut de BTT ha experimentat una reducció en el nivell tècnic, eliminant el 90% de senderes per suavitzar el seu perfil. Les distàncies d'aquesta segona edició continuen com a la primera, amb un primer segment de cursa a peu per muntanya de 5 km, un segon tram de BTT de 22 km amb una petita variació en relació al recorregut de l'any passat i, novament, cursa a peu, en este cas amb una distància a cobrir de 2,5 km per completar este duatló. A més, en aquesta ocasió s'afegirà també l'opció de competir per equips amb un màxim de 3 membres que hauran de fer tot el recorregut junts i que podran ser equips masculins, femenins o mixtes. Una altra opció, com dèiem, és la de relleus, amb dos membres, un dels quals només faria mountain bike. L'èxit de participació està ja assegurat, ja que en l'anterior edició van prendre la sortida 65 atletes i uns dies abans de la celebració de la prova d'enguany, la llista d'inscrits ja s'apropa als 150. Entre els participants hi haurà especialistes de les curses de muntanya a les Terres de l'Ebre, com Ranya de Bats, Pere Aurell, Xavier Queralt o Quico Martí, així com també els campions de la passada edició, Pau Morales i Marga Estorac. Cal dir que l'edat mínima per competir al duatló de muntanya de Tortosa és la de 16 anys, però els menors tenen també la seva oportunitat demà dissabte amb la celebració del comarcal del Baix Ebre de duatló amb la sortida des del pavelló de Remolins a les 11 del matí. Competiran concretament les categories de prebenjamí amb un recorregut de 1.375 metres, benjamins amb 2.750, alevins amb 4.500 i infantils amb 7 quilòmetres.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest divendres ens ha de portar el mateix anticicló que els últims dies, però un petit front li donarà una petita interrupció per les comarques de Ponent. A partir d'aquesta tarda, vespre i nit, augment dels núvols alts i mitjans. Allà on no hi hagi la boira notaran aquest augment dels núvols, és a dir, en zones elevades de l'interior, de Ponent, a les muntanyes, Pirineu, Prepirineu. A Lleida no se n'adonaran d'aquests núvols perquè, evidentment, la boira ha de continuar tot el dia. Potser a la tarda pugui ser una boira una mica més alta, però no acabarà de marxar. Amb aquestes situacions de tants dies de boira, a vegades quan arriba un front, doncs hi ha esperances que pugui marxar la boira i entre una ventada, però no és aquest el cas. És a dir, que aquest front arriba molt, molt desgastat, no porta gairebé pluja, tampoc porta vent, i per tant el notarem només en forma de núvols a les comarques interiors a partir d'aquesta tarda, vespre i nit. Boira també abundant al prelitoral avui, Catalunya Central, però especialment Gironès, Selva, Vallès Oriental, algunes altres comarques. Aquesta boira ha estat doncs molt abundant i es pot mantenir fins allà a les 11, la de Lleida, tot el dia. Demà, tret d'alguns núvols al matí i migdia, després hi ha d'haver clarianes, alguna gota, algun plogim, alguna petita nevada al Pirineu, 1.400 metres a primera hora, i després, demà a la tarda i sota, diumenge, més clarianes, diumenge més sol i temperatures de dia un pèl més altes.
I amb la previsió del temps, una jornada més, arribem a l'hora del comiat. Des d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Divendres 13 de desembre, control i edició dels continguts han estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens en resta agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal. A l'hora d'informar-vos, desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.